Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Molt bon dia. 10 minuts, arribem a 12:15 del migdia. Som ja a la teva COPE més propera, Herrera, des de COPE Catalunya i Andorra. Avui amb tota la prudència del món per aquesta alerta que hi ha llançada sobre temperatures extremes, ja no només per l'elevat risc d'incendi, hi ha llocs i accessos que s'han tancat de parts naturals, sinó també pels cops de calor. D'això parlarem molt. Sabeu que més de 300.000 catalans d'edat avançada i, a més, que viuen sols, i això seria un punt afegit a tot això, estan en un risc elevat ara mateix precisament per això, per un cop de calor. I és que, a vegades, no te n'adones. I quan vols adonar-te ja és massa tard. Parlem de 300.000 persones que poden estar davant del risc d'aquest perill de cop de calor. De cop de calor, d'això en parlarem i molt. Què hem de fer? Bàsicament, mireu, a vegades la qüestió d'imitar la natura ens serveix i molt. És a dir, no sortir a les hores centrals del dia, buscar les ombres, intentar estar fresc. Vull dir, és una qüestió bàsicament fàcil de dir, però a vegades difícil de complir, perquè, clar, les persones que treballen, què passa amb tot això? Com ho fem, això? Com ho fem? Doncs ja, fins i tot, estaven els temporers, doncs, que redueixen, doncs, la seva... o canvien, precisament, els seus horaris laborals per no coincidir, precisament, pel moment de màxim. De màxims, en tot cas, Doncs això, ja que parlem de cops de calor, que parlarem molt de cops de calor amb persones grans, i també una altra qüestió, de gent que tampoc, o més que gent, animals que tampoc se n'adonen, no es poden adonar. Les mascotes. Sabeu que les mascotes també poden patir cops de calor? Doncs parlarem de tot això, de punts vulnerables de persones que poden patir aquest risc d'aquestes situacions. Atenció, perquè la meteo ho diu ben clar. Ja durant tot aquest matí i aquesta tarda, pràcticament tot Catalunya està en risc alt, molt alt o extrem de temperatures elevades. Esperem cap a Girona als 43 graus o més i cap a Lleida als 43 graus o més. La qüestió és fins i tot exagerada. Vull dir, és una qüestió d'aquelles importants que feia temps que no veiem un mapa amb una alerta generalitzada. No hi ha cap comarca a Catalunya que no tingui una alerta per elevades temperatures. Si parlem de les més baixes, vull dir, de les alertes baixes, parlem de la costa, parlem del Montsià, parlem de Baix Ebre, parlem del Maresme, parlem del Barcelonès, parlem del Tarragonès, parlem d'això. D'aquí cap a dalt, fins al Pirineu, estem parlant ja de temperatures altes o molt altes. Així que, d'entrada, els consells que es poden donar en aquestes situacions: no sortir en hores centrals del dia, no fer exercici. Avui, si sou uns fanàtics de fer running i aquestes coses, possiblement avui no seria el dia. Avui no seria el dia. Bé, i com tenim la situació a la xarxa viària? Doncs connectem amb el Servei Català de Trànsit. Fina Araque, bon dia, benvinguda.
Hola, molt bon dia. Doncs en aquests moments ens hem de començar situant a l'autopista P7, a l'altura de la Roca del Vallès. Un accident talla un carril en sentit sud, en sentit Barcelona, i provoca 6 quilòmetres de retencions des de Llinars del Vallès. A la mateixa autopista P7, per càmera, sabem que en el tram entre Granollers i la Roca del Vallès, en sentit nord, també hi ha circulació amb retencions al llarg de 4 quilòmetres. I més endavant, entre Papiol i Sant Cugat del Vallès, en sentit Girona, també a la mateixa autopista P7, dos carrils tallats per un vehicle avariat que provoquen 2 quilòmetres de retencions. A la C-59, entre Llagosta i Mollet del Vallès, hi ha retencions en sentit Mollà com a conseqüència d'unes obres que tallen un carril. De moment això és tot. Molt bon dia.
Gràcies, Fina. Que tinguis un bon dia. Igualment sou uns afortunats, com jo vaig ser afortunat fa una setmana, o seré afortunat d'aquí uns dies, que podré gaudir de la platja, no? És un lloc, si no estàs a saco sota el sol, a mi no m'agrada del tot prendre el sol, però sí està dins de l'aigua del mar, és una temperatura agradable i està refrigerat allà dins, Seria una de les solucions. No sé si les hores centrals del dia, això sí, sempre amb protecció solar, Això sempre no juguem amb aquestes coses. Però què passa si et trobes amb el turo? Sí, igual me vengo arriba, con la qüestió, eh? Què passa si et trobes amb el turo? Miri, jo estic a punt de complir 55 anys. En la meva vida, i he fet vacances sempre a mar, mai m'he trobat un tauró. Una ratjada sí, però un tauró no. Ho pots veure? Sí. De fet, aquest cap de setmana, diumenge, a Portbou, es va avistar dos taurons. Quan parlem de taurons, estem parlant del tauró ara mateix característic del Mediterrani, que és la tintorera. Són dos tintoreres. Clar, tu veus un tauró, que és un bitxo respectable, i a més té dents i afilats, i dius, ostres, bé, el cas és que el que s'ha de fer, bàsicament, és no molestar l'animal. La tintorera no ataca si no s'espanta. Vull dir, menja peixos petits, aquestes coses. Vull dir, el que s'hauria de fer és no incordiar l'animal. Si no incordies l'animal, possiblement, i el més probable és que no passi absolutament res. Però parlem d'això, perquè aquests vídeos virals ens ha sorprès. Són vídeos virals que hem vist a les xarxes socials de taurons aproximant-se a les costes catalanes per la de Portbou, perquè va ser el de diumenge, però no seria l'únic cas que aquest estiu s'està veient. I són ja molts casos freqüents que s'acosta fins i tot a escassos metres dels banyistes. Bé, la viralitat d'aquests vídeos, que repeteix un cop i un altre, poden arribar a crear, doncs, possiblement, no sé si seria exactament, però sí una falsa alarma social, no? Bé, parlem d'aquesta presència de taurons al litoral català. D'entrada, parlem amb el Tomàs Hinojosa. Com estàs, Tomàs? Benvingut.
Molt bé, bon dia.
Bé, com tenim això? Quanta presència de taurons hi ha al Mediterrani ara mateix?
Mira, la població s'ha reduït en un 90% en els darrers 50 anys a causa del canvi climàtic, la sobrepesca i la contaminació de les aigües. De les 26 espècies que hi ha al Mediterrani, 9 estan críticament amenaçades.
Bé, estem parlant de que abans, ara el més freqüent que veiem són les tintoreres, mm-hmm. Però abans, parlem dels anys 50, estaven tauró blanc, estava el cap de martell, el tigre, totalment. Això sí que ho teníem al Mediterrani, eh? Però per què ens espanten tant els taurons?
Mira, la por d'aquests peixos té un nom, es diu salacofòbia, i diversos biòlegs, en cooperació amb un grup de psicòlegs, va concloure...
Salacofòbia?
Sí, eh? Té un nom molt complex, eh?
Mai ho he sentit. Ja ho sabeu, apunteu això.
Salacofòbia.
Si teniu por d'aquesta irracional dels taurons, es diu salacofòbia.
I com deia, bé, psicòlegs i biòlegs es van unir per investigar, doncs, aquesta salacofòbia. I bàsicament el que més ens atemoreix als humans és pensar en la manera com podria matar-nos el tauró. Bàsicament que et devori, viu un tauró tigre de 5 metres penetrant en el teu cos aquestes 300 dents que té. Sembla una forma dolorosa de morir i temem que un tauró sigui la causa de la nostra mort. També bé, Hollywood
dolorosa,
i les seves...
afirmaria dolorosa.
Jo crec que sí, eh? Hollywood i les seves pel·lícules també han col·laborat a crear aquest ideari col·lectiu tan dolent que tenim dels taurons.
Insisteixo, però excepte el tiburó blanc, tauró blanc o sí, el tigre, sí. Que aquest sí que quan et veuen a tu veuen menjar, doncs la resta habitualment no... Però realment hem de tenir-los tanta por?
Mira, l'any passat només van registrar-se 5 morts per taurons a tot el món. De fet, cap a Europa. Així que, en aquest sentit, podem respirar una mica més tranquils. I perquè ens fem una idea, tenim més possibilitats de morir per la mossegada d'un gos contagiat de ràbia que amb la d'un tauró. A veure, és una comparació...
Tampoc he vist un gos amb ràbia mai, en aquest cas, ni m'ha mossegat mai, però la comparació és bona,
Per, perquè ens fem una idea, no? De fet, bueno, a l'any moren 35.000 persones per una mossegada de gos amb ràbia, perquè se'n contagia aquesta malaltia, i malauradament no tenen totes les mesures per poder evitar això. Bé, en definitiva, sí. tot i l'augment d'aquests albiraments, dels taurons en els darrers mesos a les platges catalanes, hem d'aprendre com actuar i saber els passos que hem de seguir.
I és una cosa molt, molt senzilla, tot s'ha de dir, eh? Parlem amb una persona que entén i molt d'aquests animalons, es diu Lluís Cardona, ell és professor agregat de Zoologia de la Universitat de Barcelona. Lluís, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres, Lluís. Hi ha més avistaments que habitualment a l'estiu de taurons a la costa catalana?
A veure, enguany sembla que sí, perquè portem des del mes de maig avistaments molt a prop de la costa, a València, a Balears i també a Catalunya. El que passa és que també això és difícil de dir, perquè ara tothom té un mòbil i ràpidament això es viralitza. Per tant, és difícil saber si veiem més o realment simplement la gent els detecta més i es fa saber més. Però bueno, fa la sensació d'aquesta, que enguany sí que estem veient més animals molt, molt a prop de la costa.
I què busquen tan a prop de la costa? Menjar, suposo, no?
Bueno, la veritat és que això no ho sabem. És a dir, el que sabem és que la tinturera, que és el tauró més abundant a les nostres aigües, és un animal oceànic, és a dir, viu lluny de costa i sabem que durant el dia normalment està per sota els 200 metres de fondària, puja a superfície a la nit. Per tant, que aquests animals que viuen lluny de la costa s'atraquin a la vorera és una cosa rara. Normalment, quan un animal oceànic s'acosta és perquè té algun problema. Però la veritat és que no sabem per què estem veient aquests animals tan a prop de la costa, perquè no és típic d'aquesta espècie.
Mm. Com hem de reaccionar davant de... Perquè, clar, tu, sense la paraula tauró, insisteixo que habitualment són tintureres, que és el que toca aquí al Mediterrani. No, no, hi ha d'altres espècies també al Mediterrani, no?
Sí, hi ha d'altres espècies. El que passa és que les altres espècies són molt més rares. En aquests moments l'únic tauró de mida mitjana gran relativament abundant és la tinturera. Mm. El que passa és que ha de quedar clar que la tinturera menja peixos petits i calamars. És a dir, no ataca mamífers, no ataca tortugues. Per tant, la probabilitat de que una tinturera ataqui a una persona és molt remota.
Aquí anava jo, aquí anava jo. Quan avistem, per exemple, l'altre dia estava llegint un article que deia és molt probable que la teva vida vegis un tauró. Bé, jo no he vist mai un tauró, no? Però tampoc sé com reaccionaria, perquè, clar, també estic una mica doncs influenciat, no?, per totes les informacions. Com hem de reaccionar si veiem un bitxo d'aquests, una tinturera?
Si veiem una tinturera, si veiem un tauró aquí, perquè la majoria de la gent no sabrà distingir si és una tinturera, si és un sol sí. Raig o què és, mm. Si veiem un tauró, el que hem de tenir present sempre és, en independència de l'espècie que sigui, que és un animal gran, que té dents. Per tant, qualsevol reacció violenta que pot ser que l'animal s'espanti, pot ser que mossegui, encara que no mengi mamífers. Per tant, primera cosa, és un animal gran que si s'espanta pot tenir una reacció que pot ser relativament agressiva simplement perquè és gran. Per tant, mantenir-se a distància, allunyar-se amb tranquil·litat i ja està.
D'acord.
No cal fer res més.
Clar, que en aquest cas no aniria a atacar-te, sinó que es defensaria davant un suposat que consideri una amenaça.
Exacte, estem parlant d'un animal que pot fer un metre i mig, que té una boca que pot tenir un pam d'amplada, que té unes dents petites però esmolades. Si s'espanta, pot mossegar, però no t'atacarà. Per tant, cap por, cap problema. És a dir, és com el mateix que si veiéssim una foca, que tothom assumeix que és un animal amable, bueno, és com un gos de 200 quilos que et pot mossegar. Si hi ha una foca, no t'has d'acostar.
Deixa-la tranquil·la, perquè igual si et percep com una amenaça, igual, no sé, fot una queixalada.
Exacte, doncs exactament el mateix. Aquí no hem de patir perquè hi hagi cap mena d'atac de tauró, perquè les espècies que potencialment són perilloses són molt escasses i, a més, viuen molt lluny de costa, per tant, hem de rebaixar qualsevol missatge alarmista.
D'acord. Per què és tan... I ara que dius això, mira, Lluís, em ve molt bé perquè... Per què està tan demonitzat el tauró? És que sembla que estem parlant d'un dimoni, pràcticament, no? Pobre animaló.
Bueno, hi ha diverses coses que s'apleguen amb els taurons. Els taurons grans, sobretot certes espècies com el sorrall de sorra o com el tauró blanc o com el tauró tigre, són perillosos. I aquests sí que se't poden menjar, és a dir, no és que es confonguin o que s'espantin, no, és que et veuen i t'assumeixen que ets menjar. Mm. Això, per tant, el risc on aquestes espècies existeixen, tot i que és molt baix, és real. Segona, això de que se't mengin fa molta por. És a dir, carai. Nosaltres vivim en un món en el qual el menjar el comprem ja mort i empaquetat. Això de matar algú per menjar-te'l és una cosa molt atàvica, ens fa molta por. Per tant, i tercera, és el mar. El mar és, per nosaltres, que som animals terrestres, és un lloc desconegut. Per la majoria de la gent, allà on deixa de fer peu a la platja, ja és un territori inhòspit. Per tant, s'apleguen aquestes tres coses. Un desconeixement profund del mar, la por que se'ns mengen i el risc baix però real a les zones on hi ha aquestes espècies de que hi pugui haver un atac. Llavors, tot això, combinat amb el cinema, etc., fa que tinguem aquesta por i que els mitjans es recreïn amb aquestes coses.
Doncs, Lluís Cardona, professor agregat de Zoologia de la Universitat de Barcelona. Escolta, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
Bon dia, ha estat un plaer. No, és normal, eh? Si t'ho imagina't, estàs banyant a Portbou, on sigui de la costa, i et trobes un bitxo de, jo què sé, 2 metres. No massa gran, 2 metres. Doncs què vols que et digui? I una de les puntes està plena de dents molt afilades, doncs... tranquil·litat, és molt fàcil dir tranquil·litat, però, ostres... Bé, i si no... Bé, de seguida parlarem de cops de calor. Més de 300.000 persones d'edat avançada doncs, s'han de tenir cura amb ells, sobretot, especialment, amb les persones grans i amb els nens. D'aquests cops de calor que poden doncs, venir amb unes qüestions molt, molt clares. Hi ha una simptomatologia molt clara que pot donar una pista, no?, de que tot això està succeint. És a dir, marejos, mal de cap, somnolència, podrien ser una de les primeres simptomatologies del cop de calor. De seguida en parlem d'això, però abans anem cap al Centre Mèdic Estètic Estarrene. Allà està la doctora Carmen Torrejón. Doctora Carmen Torrejón, muy buenos días. ¿Cómo estás?
Muy buenos días. Yo muy bien. ¿Y tú?
Hombre, cuidándome del calor, gracias al aire acondicionado, reina, porque es tremendo esto. Es tremendo. Bueno,
es horroroso, pero bueno.
Que ya es normal que haga calor en verano, pero en fin, estas temperaturas se nos va de las manos. Oye,
correcto.
¿Hacia dónde vamos hoy, Carmen?
Mira, me gustaría tratar un tema que es muy utilizado y que nosotros también utilizamos y, por tanto, creo que se tiene que explicar a los pacientes que es lo que se denomina mesoterapia o infiltraciones. Es decir, muchas veces se piensa que son dos cosas diferentes, pero no. Es decir, hacer mesoterapia o hacer infiltraciones significa coger una agujita muy chiquitina, tipo como la que pueden utilizar los diabéticos para pincharse la insulina, y hacer unas inyecciones, entrar en la piel a nivel muy superficial, ¿de acuerdo? Entonces, esto es lo que se denomina, repito, o mesoterapia o infiltraciones. Este tipo de tratamiento puede realizarse a nivel facial o a nivel corporal, ¿no? Tanto en un caso como en otro, los pacientes tienen que conocer que el contenido de la jeringa puede ser muy diferente. Y pongo un ejemplo, ¿no? A nivel facial, el contenido de esa jeringa puede ser, por ejemplo, ácido hialurónico o puede ser, por ejemplo, vitaminas, para entendernos. Y a nivel corporal, pues se pueden utilizar diferentes productos, no es el caso que me ponga a enumerarlos, ¿vale?, de manera comercial, pero se pueden utilizar diferentes productos para ayudar a los pacientes a perder peso. Y yo te diría, más que a perder peso, a remodelar la pérdida de peso. ¿Qué significa? Hacer que la grasa se pierda más donde mayor acúmulo hay, ¿vale? Fíjate bien que he dicho no ayudar a perder peso, es decir, no se puede generar la confusión de que unas infiltraciones, es decir, unos pinchacitos a nivel superficial, solo eso, sin ningún tipo de dieta, va a generar algún tipo de pérdida de peso. Me da igual si son 4 kilos como si fueran 40 kilos, ¿vale? Esas infiltraciones que están autorizadas por Sanidad y que nos van a ayudar en el proceso de la pérdida de peso, nos ayudan desde el punto y hora de estimulación de pérdida más localizada, ¿vale? Pero aquí nuevamente, igual que he dicho que a nivel facial, según lo que lleve la jeringa, puede ser una cosa u otra, también a nivel corporal, lo que lleva la jeringa, es decir, lo que vamos a meter dentro del cuerpo, dentro del concepto de mesoterapia o infiltraciones, puede ser muy diferente, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Porque todos los pacientes tienen el derecho y los médicos tenemos la obligación a saber qué es lo que se le está infiltrando. Por eso Sanidad, que está haciendo las cosas muy bien, pide que nosotros los médicos le demos a los pacientes un documento escrito donde consta qué tipo de infiltraciones nosotros le vamos a realizar para que el paciente esté tranquilo de si son unas infiltraciones autorizadas por Sanidad o no. Sobre todo, si acude a centros autorizados por Sanidad, estamos obligados a utilizar solo y exclusivamente productos utilizados por Sanidad. Esto lo insisto porque no te puedes ni imaginar lo que llega por internet de cantidad de productos para infiltrar.
No es muy difícil encontrarse con esa publicidad por internet, ¿eh? De productos estos que estás comentando. No es nada difícil.
Es facilísimo y cada vez está siendo más fácil, y lo digo con una gran preocupación, personajes, y me voy a permitir llamarlo así, que no son médicos, que no tienen ningún tipo de vínculo con la Sanidad y que están haciendo tratamientos médicos utilizando productos que no están autorizados por Sanidad. Por lo tanto, mucho cuidado, que a veces lo barato sale caro. Entonces, sobre todo, acudir a centros autorizados por Sanidad y que le den al paciente, el paciente tiene el derecho a pedirlo, que le den un documento donde se especifique qué tipo de tratamiento se le va a realizar.
Y una cosa importante, no juguemos con la salud, ¿eh? O sea, lo barato sale caro, pero en este caso, cuando hablamos de salud, sale aún más caro. O sea, ojito con eso, ¿eh? Bien, pues toda la confianza y toda la fiabilidad en el Centro Médico Estético Estarrene, con la doctora Carmen Torrejón. Además, si tenéis más preguntas para hacer sobre este tema o sobre cualquier otro relacionado, pues podéis concertar para esa primera visita informativa gratuita con la doctora en el 93-414-3631, 93-414-3631. En la web encontraréis más información, por ejemplo, el teléfono o la dirección de mail, starbene.es, starbene.es es en la web, o podéis seguir también a la doctora del centro en Instagram. Starbene Medicina Estética es el Instagram del centro, y doctora Torrejón, el Instagram de la doctora Carmen Torrejón. Doctora Carmen Torrejón, un besazo muy grande, cuídate mucho.
Un beso enorme, gracias.
Hasta luego, gracias.
Hasta luego.
I de seguida parlem de cops de calor i consells aquí a Herrera, a Cope Catalunya i Andorra.
Herrera a Cope.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Cope Catalunya i Andorra.
¿Tienes astigmatismo y no te permite ver de lejos? En Instituto Oftalmológico Tres Torres y en un segundo eliminamos una dioptría con el láser Amaris 1050 y anestesia con gotas para no alterar tu ritmo de vida. Pide tu primera visita informativa gratuita en el 93-298-79 o en iott.net.
Es el momento del cambio. En Universae damos un giro al concepto de formación profesional, abriendo nuevas puertas, ayudándote a construir tu nuevo camino. La era digital no se detiene. Desbloquea la experiencia Universae y aprende sin límites. Universae, Instituto Superior de Formación Profesional.
Escuchadme bien. ¿Quieres vender tu coche? ¿Quieres una buena oferta, olvidarte del papeleo y tranquilidad? Comprem el seu cotxe a puntocat. ¿Necesitas vender el coche rápido y a un precio de mercado? Comprem el seu cotxe a puntocat. Porque la mejor solución a la hora de vender tu vehículo está en Comprem el seu cotxe a puntocat. Y porque somos de confianza, somos de aquí.
Necessites comprar o llogar una cadira de rodes? Gracare, 93-490-26-29. Som especialistes en cadires manuals, elèctriques, plegables, caminadors i scooters. A Gracare també trobaràs llits articulats, grues i altres productes per la gent gran. Acceptem receptes de Cat Salut i Mútues. Ens trobaràs a Barcelona, carrer Entença 165. Ara també a Rosselló 157, just davant Metro Hospital Clínic, i a Terrassa, carrer Jaquart 64. Gracare, 93-490-26-29.
¿Cómo te suena una cena bajo las estrellas con música y vistas al Mediterráneo? El Hotel Eurostars Gran Marina te propone el plan perfecto. Ven y disfruta del delicioso menú entrecot entre dos a la parrilla. O prueba los deliciosos pescados a la brasa cocinados en nuestra barbacoa. Todo ello con las impresionantes vistas panorámicas de Barcelona. Consulta nuestra web granmarinahotel.com y ven a refrescar tus noches de verano.
Lores Metal, la mejor alternativa en carpintería de aluminio, tanto para particulares como para promotores, arquitectos, diseñadores, comunidades y empresas. En Lores Metal disponemos de todos los complementos necesarios para sus puertas, ventanas, automatismos, persianas, domótica, mallorquinas, toldos, mosquiteras, para hacer de nuestro trabajo la mejor opción a elegir. También reparaciones y mantenimiento.
93-373-3317. 93-373-3317. Oloresmetal.com.
Inversoro. En estos momentos de inseguridad económica, confíe en el oro como valor refugio para sus inversiones. Inversoro. Nuestros gestores expertos le asesorarán de forma directa y personalizada. Inversoro. Más de 500,000 de personas por todo el mundo han confiado en nosotros. Envío asegurado y gratuito. Llame al teléfono sin coste 800-880-881 o inversoro.es.
Parlem de l'excés de calor, parlem dels cops de calor. Més de 300,000 catalans d'edat avançada que viuen sols en risc davant d'aquestes onades de calor tremendes que estem vivint i que ens hem d'acostumar, no? De fet, fins i tot, segons un informe de Cuideo, més del 50% de familiars ha deixat d'anar de vacances per cuidar a la gent gran, en aquest cas. Doncs parlem de la gent gran, parlem de cuidar la gent gran i parlem d'aquests cops de calor amb el CEO de Cuideo, l'Adrià Buzón, que el tenim al telèfon. Adrià, bon dia, benvingut.
Què tal? Bon dia, molt bon dia, gràcies.
Bé, d'entrada, si et sembla, comencem pels cops de calor. Avui és un dia perfecte per parlar d'això, ja l'estiu ho és, però avui encara més. Quins serien els consells bàsics per intentar evitar-ho? Sobretot, si ets una persona de risc, parlo d'edat avançada, parlo de nen petit, parlo de no fer esport, parlo d'aquestes coses. Què seria el bàsic que hem de fer?
Sí, mira, nosaltres a Cuideo ara estem incrementant totes les mesures de precaució, no? I sobretot donant molta formació als nostres cuidadors i cuidadores que donen servei a molta gent gran, no? Ara, com tu dius, bé, estem en pics de temperatura, no? Els propers dies i setmanes s'incrementaran fins als 41 graus. I el problema que tenim és que la nostra gent gran, molta d'ella viuen sols, no? I aleshores hem de donar formació, hem de fer divulgació sobre els consells, no? Evidentment és molt, molt important, doncs, els típics, no? Beure aigua, doncs, cremes, menjar, hidratar-se en general i no sortir en plen impacte del sol, val? I per això nosaltres ara estem fent molta acció divulgativa i tenim tècnics de qualitat que van als serveis per assegurar que totes aquestes mesures de precaució, doncs, es tenen en compte.
És a dir, hidratar-se, parlem de beure aigua encara que no tinguis set.
Sí, sí, importantíssim beure aigua i després mantenir sobretot també la persona gran amb roba fresca i estiuenca, que sovint el que passa és que en els domicilis moltes persones passen molta estona i no se'n donen compte dels símptomes del cop de calor, no? Que, per exemple, és somnolència, mal de cap, desorientació, i moltes vegades la nostra gent gran no ho identifica com un cop de calor, estan tranquil·lament veient la tele i com no hi ha molt de moviment, doncs no ho associen amb això. I és molt important, doncs, en aquest cas sí, beure molta aigua, hidratar-se, sopes temperades, cremes, prendre gelatines també és important. I bé, tot un conjunt de consells que recomanaríem a la gent gran per poder estar tranquils, no? I sobretot a les seves famílies que estan preocupades.
Què hem de fer quan detectem que hi ha un principi de cop de calor? Aquests símptomes que estaves explicant, no? Somnolència, mal de cap, tot això. Quines serien les mesures que hauríem d'aplicar en aquell moment?
Clar, el més important, evidentment, és estar acompanyat o si més no, demanar ajuda en aquest cas, no? Per això nosaltres el que fem, en aquest cas, els nostres cuidadors i cuidadores ja tenen la formació, evidentment, doncs, en aquest cas, doncs, hidratar-se, refrescar-se. De fet, moltes vegades en el domicili tenim zones que potser hi corre més l'aire, etcètera. Doncs provar això, no? Perquè sovint el que està passant és que, doncs, diem, ostres, tinc que anar a fer la compra. I sortim en el moment que més calor fa, no? Doncs potser recomanaríem sortir en una zona, un altre moment del dia.
I quan comença ja la simptomatologia, imaginem que ja tenim un principi de cop de calor. Què hem de fer? Hem de fer-nos una dutxa, o s'ha de donar una dutxa freda? En aquell moment, què necessitem?
S'ha de baixar la temperatura corporal. Aleshores, aquí, doncs, és un conjunt de coses. Sí, evidentment, doncs, una dutxa d'aigua freda ajudaria. Després també refrescar-se, doncs, sigui amb un vaporitzador o si tenim aire condicionat, evidentment, al domicili, però sobretot hidratant-se molt. Això és el més important, eh?
Clar, com... Perquè hi ha sintomatologies semblants entre cops de calor i a vegades deshidratació, no? Com diferenciar-los?
Sí, correcte. I sovint es confonen, i aquest és un punt important. Els símptomes que relacionen amb el cop de calor serien més aviat la somnolència, mal de cap, val? Fins i tot una mica nàusees i desorientació, confusió, val? També la pell pot ser una mica calenta, pot estar una mica calenta o envermellida fins i tot, val? I en els casos més extrems podríem detectar febre, val? Mm. Però aquests són els símptomes clàssics del cop de calor, eh?
D'acord. Doncs, Adrià Buzonce, cofundador de Cuideo, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
Gràcies, que tingueu molt bon dia.
Bon dia, gràcies. Doncs vigileu amb els cops de calor. De fet, hi ha altres éssers també que poden patir un cop de calor i que no és difícil detectar-ho en tot cas, són les nostres mascotes. Elles també poden tenir un cop de calor. Mar Porto, com estàs? Bon dia, benvinguda.
Molt bon dia, molt bé.
Que avui parlem d'això, no?
Doncs sí, avui parlem d'això i és molt diferent, però alhora també és semblant i les mesures que hem de prendre també són bastant semblants a les que aprenem amb nosaltres mateixos.
Bé, avui és el dia perfecte per parlar d'això, amb aquestes temperatures, fins i tot amb el risc de ser pesadets, però és una qüestió que és aplicable a tot l'estiu. Escolteu-me, però hem de menjar. I si t'agrada la carn, tinc un lloc perfecte. Atenció, perquè la Cabrera és el restaurant ideal si vols menjar carn. A la carrer Diputació 239 de Barcelona, entre Balmes i Rambla Catalunya. Des d'Argentina, originari del tango, també el xef de la Cabrera, Gastón Ribeira, que és el creador i l'ànima d'aquests assadors més exitosos de Buenos Aires. L'entranya, lomo alto, lomo bajo, asado, banderita, bife de vacío... No sé quants tipus de carns coneixes d'aquestes?
Molt pocs, no et podria dir.
Pues a la Cabrera ho coneixes tots i a més estan boníssims, eh? La Cabrera, casa de carns, que et porta la millor carn argentina amb una experiència única pels amants de la carn. Al carrer Diputació 239, per vivir la passió per la carn i el foc, pots reservar per Google Maps o trucant al 93 878 32 30. 93 878 32 30. La Cabrera, Barcelona. I si t'agrada la carn, fes-me cas, aquest és el restaurant. I de seguida parlem d'osmòtic, de beure aigua amb osmòtic, i parlem de cops de calor a mascotes aquí a Herrera, a Cope Catalunya i Andorra.
No pienses, siente.
En el 50 aniversario de su muerte...
¿Cuál es su estilo?
13 recuerda al mejor actor de artes marciales de todos los tiempos.
Yo diría que es el arte de luchar sin luchar.
Operación Dragón. Y Dragón, la vida de Bruce Lee.
¿Podría hacer esas cosas delante de una cámara?
Especial Bruce Lee. El sábado a las 10 de la noche.
Sed como el agua.
B13, my friend.
Vamos a hablar de Osmotic. Osmotic, sin duda, es el número uno del mundo por su tecnología, por sus prestaciones y además único de fabricación nacional. Vamos a hablar de todo esto con Armando Moreno, que es director comercial y marketing de Corsa. ¿Cómo estás? Bienvenido.
Muchas gracias. Buenos días, José Miguel.
He dicho la verdad, ¿no? Tal cual, ¿no?
Sí, bueno, mira, realmente es está fabricado aquí en Cataluña, en nuestro departamento de I+D. Hemos conseguido un osmótico muy avanzado en realidad y exclusivo en su tecnología, por su sistema único de depósito de agua sin presurizar, o la desinfección UVA dentro del depósito, o el porfiltro que regula el pH del agua. En fin, el resultado es un agua segura y de máxima calidad.
Segura y de máxima calidad, esa es la garantía, ¿eh? Además, es sin duda un agua muy saludable y además segura, como estaba comentando aquí Armando. Es agua, además, ahora me lo explicas esto, exenta, ¿sí?, de bisfenol A. A ver, explícanos esto, porque digo, sí, bisfenol A, y a mí me suena un poco a...
No, vaya palabrita, ¿eh? Palabrita. El bisfenol A, por simplificarlo, es un compuesto químico que contiene la mayoría de los plásticos y envases, que puede provocar gravísimas, vale, enfermedades. Pues bien, Osmotic es el único equipo de osmosis inversa que está certificado libre de este compuesto. Además, decimos que es agua segura porque Osmotic es el único depurador de agua que se autochequea. Analiza el agua cada vez que abrimos el grifo para beber, avisándonos con señales luminosas y acústicas sobre la calidad del agua.
Vale, entonces, vamos a la base. ¿Qué necesita un Osmotic? ¿Quién necesita un Osmotic?
Realmente, yo diría que todo el mundo. Realmente. José Miguel, ¿por qué? Porque a todos nos preocupa nuestra salud y la de nuestra familia. También a quienes nos preocupa la sostenibilidad, el evitar llenar de plásticos toda la naturaleza, y a quienes bebiendo agua con calidad, además, queremos ahorrar, ¿por qué no? Osmotic, al final, nos cuida de nuestro cuerpo, nos cuida de nuestra economía.
Claro, bueno, hay bastantes, ya lo veis, muchas razones para decidirnos por Osmotic, que es sin duda, bueno, yo creo una compra inteligente, pero ¿cuál es esa razón tan especial y única, Dios mío?
Bueno, pues es una razón, sí, muy especial, única, y parece increíble, porque Osmotic es la única osmosis en el mercado del mundo que no tira agua al desagüe, no desperdicia ni un solo litro de agua. Esa es la gran noticia, la única osmosis del mundo que lo ha conseguido.
O sea, que en ese proceso no se desperdicia agua.
No se desperdicia agua en el proceso de filtración del agua.
Además, fijaos, tenemos una oferta especial.
Pues sí, hoy tenemos una oferta especial por el lanzamiento de este equipo. Un descuento de 400 euros en la compra. Además, lo podemos financiar sin intereses. Y aparte, la instalación es gratuita.
Pues mira, os voy a recordar los teléfonos. Atención, el teléfono gratuito 900-208-208. 900-208-208. 208, o lo encontraréis toda la información en la web, promosmotic.com, promosmotic.com. Armando Moreno, director comercial y marketing de Corsa, muchísimas gracias.
A ti, buenos días.
Herrera a Cope.
Cope Cataluña y Andorra.
Estás informat.
Amb la calor... És que amb l'hivern, amb el fred, extrem tampoc és bo, però pots regular la teva temperatura, però amb la calor, ostres, tenim més dificultats per fer aquestes coses. Per això insisteixo amb els cops de calor que acabàvem de parlar de fa una estoneta. Mira, l'aigua d'osmòtica aniria molt bé, ben fresqueta en tot cas, eh? Però també hem de cuidar de la salut dels animals de companyia. Mar Puerto, pateixen totes les mascotes per igual?
Doncs és cert que hi ha mascotes més delicades que d'altres, però nosaltres hem volgut preguntar-li precisament sobre el tema perquè ens ho expliqui en primera persona el veterinari especialitzat en animals de companyia i també membre del Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona, el Xavier Serra, sobre si és un fet que va més per races, si afecta a tots per igual, com ara preguntaves, o si depèn en tot cas de si es tracta més aviat d'un gos o d'un gat.
Realment, per descriure qui són els més afectats, podríem posar com a estat d'alerta tots els animals de companyia, tant gossos, gats, com aus i petits rossegadors. El més important, aquí ens hem de centrar més, lògicament ens hem de centrar en aquestes races dracocefàliques, per exemple, el bulldog francès, bulldog anglès, aquestes races que tenen el nas xato i que tenen un problema d'intercanvi de ventilació. I després, els animals malalts, ja pot ser immunosuprimits per edat, immunosuprimits per alguna patologia, o, per exemple, amb dermatopaties, no? Amb problemes dermatològics.
I és que, com comentava el Xavier, aquests animals de nas xato, el no suar com nosaltres, el que fan és l'intercanvi de calor mitjançant la respiració, i molts d'ells acaben no donant l'abast fins al punt que poden arribar a tenir problemes greus de salut. Però, clar, aquí la pregunta que ens fem és quins símptomes poden dir que serien els més freqüents a l'hora d'identificar doncs, aquest cop de calor en l'animal. Això és el que el Xavi ens explicava.
Taquicàrdia, és a dir, que el cor li va més accelerat, i taquipnea. Taquipnea és que respira més fort, inclús que la nostra mascota comenci a obrir la boca i comenci com a pantejar. És el que es diu en castellà jadear. Moltes vegades és molt més difícil veure'ls, però quan ho fan molt, molt i molt continu. I el que veus és que toques la mascota i està calenta. Símptomes de desorientació, convulsions, tambaleig, que camina de forma més patosa o desorientació, seria molt típic. Símptomes de diarrees o símptomes de femtes més toves també ens podrien donar com una primera missió d'alarma o una llum d'alarma d'aquest que tenen una patologia per tema de calor.
Com diria la meva iaia, són com les persones.
Són com les persones.
Són com les persones, és una cosa frapant. Suposo que si coneixes ben bé a la teva mascota, ho identificar ràpidament.
Exacte,
eh?
I de fet, cal estar molt atents a si es produeix una situació com aquesta per estar preparats i intervenir també el més ràpid possible abans que sigui un problema major. I és important, no? Podríem dir, no arribar fins a aquest punt i prevenir els cops de calor amb uns consells que serien, bàsicament, com ara comentàvem, els mateixos que aplicaríem sobre nosaltres mateixos.
Un bon control de la temperatura. A intercanvi o corrents d'aires fresques, pot ser aire condicionat, a temperatura normal. No és qüestió de tenir temperatures molt fredes. Hidratar l'animal, de posar-li l'aigua i anar-li canviant freqüentment l'aigua, que estigui sempre una miqueta temperada cap a fresca. I l'altra és l'utilització d'una dieta més tova i més líquida, no? És el que parlaríem de llaunes, incorporació de llaunes. Després, exposició solar, sobretot, evitar les hores de màxima exposició solar, no? Després, sempre evitar que en casa que hem de sortir al carrer, que hagin de sortir per llocs on hi hagi sol, per llocs on el terra sigui molt calent.
I és que ara que molta gent marxa de viatge per vacances i s'emporta també el gos o el gat, amb ells hem de ser conscients, hem d'anar fent parades. Si marxem amb el cotxe, per exemple, incorporar aigua fresca perquè puguin beure i recordar doncs, tot això que l'expert ens ha anat comentant, al igual que no deixar els animals tancats o exposats al sol, això també és molt important perquè molta gent, encara que siguin 10 minuts, se'ls oblida, per exemple, el cotxe. I és important no fer-ho. Aquestes serien algunes de les recomanacions que podríem dir i que hauríem de complir, sobretot, aquest estiu amb tots ells.
Home, tu ara que tens un gatet, un bebé gatet, sí. Tu tot això hauries de ja apuntar-t'ho tot, eh? Ja t'ho apliques, eh? Jo suposo que es porta bé, el tens ben educadet?
Es porta bé, de moment sí.
Sí? Home, m'has ensenyat un parell d'esgarrapades.
Esgarrapa bastant, treu les ungles una mica, però es porta bé encara.
Home, quan són petitons els gatets són petitet. Així, eh? Doncs molta prudència també amb les nostres mascotes, ja ho sabeu, moltes prudències. Sí, Gràcies, Mar.
Gràcies.
Cuida't, Mar Puerto. Ja sabeu que, com sempre, totes les xerrades que hem fet aquí darrere a Cope Catalunya i Andorra les podreu tornar a sentir i recuperar a la web de la casa cope.es/Catalunya, cope.es/Catalunya. De seguida, bueno, ja tanquem arrere, obrirem migdia a Cope Catalunya i Andorra i parlarem, atenció, de nens hospitalitzats que estan sols, i hi ha voluntaris que els acompanyen. Parlarem d'aquests voluntaris, d'aquesta ONG que es diu Mamás en Acción. De seguida en parlem de tot això. Ara arribem a la una i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Pilar García Muñiz.